L'èxit de la Barca Menorca, que també s'ha classificat per a la Copa de la Reina després de derrotar per 3-1 el Cajasol.
Gràcies, Xisco. Així arribem a les 9:04. Més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. En David Oliver.
Molt bon dia, com esteu? Iniciem aquesta missió que mos conduirà fins a les 11 des de matí, com és habitual. Ja ho veureu, d'aquí molt poquet el que farem serà explicar-vos com ha anat una conversa que és interessant pel contingut. Hem parlat del Dia Mundial de l'Acció contra la Sida, que se celebra dimarts, aquest dia 1 de desembre, com és habitual ja. El que passa és que ho hem fet, han comentat la jugada amb en Joan Lluís Llull, això també és habitual, és el president de l'Associació de Lluita Antisida de Balears, ALAS, una entitat molt veterana. L'han trobat un lloc particular, però ell mateix mos explicarà quan anem oferint-vos els talls de bou que hem recollit aquesta setmana entrevistant-lo des d'aquest indret tan singular des del qual mos ha pogut parlar. D'això en parlarem d'aquí una estoneta, seran més o menys a les 9:20. Després, mireu, hi ha un tema que mos preocupa i és com els hi van ses coses a ses granges d'escola en sa situació que estan passant. Tenen molt restringida sa seva activitat i nosaltres tot això ho volíem comentar amb una entitat que així tot va mirant de tirar endavant. És una de ses veteranes de referencial en el context de ses Illes Balears, estan parlant de sa granja escola Jovent. Això que mos explicarà en efecte en el conjunt de ses granges d'escola, amb això ho vull dir, de Pitiuses, Menorca, el conjunt de Mallorca, i de totes estan una mica en una situació complicada, i ho volen comentar en Xisca Montblanc, que és cofundadora de la cooperativa Granja Escola Jovent, una entitat que va néixer l'any 1997. Un grup de joves se varen ajuntar en el barri de Sant Dioteria de Palma, impulsats per en Tomeu Suau, el rector del barri, i a partir d'aquí va néixer un projecte que continua, però ja ho veus, a dia d'avui en dificultats, amb il·lusió, però en dificultats. Esperem que aquesta experiència que tenen els hi doni força per superar aquesta situació tan complicada derivada de la crisi, sanitària.
Són records del meu carrer.
I després serà quan comencem la segona hora d'emissió, que parlem de dones molt potents d'avui i d'una I que tampoc és tan llunyà. Em refereix que si parlo d'I de les Sin Sombrero. Estan parlant d'un grup de dones pensadores i artistes espanyoles pertanyents a la generació del 27, nascudes entre 1898 i 1914, i aquest nom de Sin Sombrero respon en el gest de llevar-se el capell en públic que van protagonitzar na Maru Jamayo, na Margarita Manso, en Salvador Dalí i en Federico García Lorca a la Puerta del Sol de Madrid. Això de llevar-se el capell en públic era molt irreverent i se'ls va insultar per fer-ho. Era una mostra més de la seva rebel·lia, dones molt capaces, dones amb una gran capacitat intel·lectual, i que aquest dia estan sent objecte de record per part d'una entitat també de dones molt potents que se diu Sororis Causa. Avui parlarem amb elles perquè han preparat precisament el que és la visualització d'un documental sobre la Sin Sombrero en el Teatre de l'Aró dia 4 de desembre, i en volen parlar d'elles, de la Sin Sombrero, de tot una mica. I després el que farem serà també deixar que mos expliquin el que és Tenis A i D. Estan parlant d'una associació que fa feina per un esport que podríem qualificar de transformador social. S'enduen els tenis arreu del món i tot això té uns efectes positius per allà on arriben. I després també vos han de presentar una associació d'aquelles que va néixer quan res del que està passant se podia preveure. Estan parlant d'Andiara, una entitat que en context de confinament va començar a tancar estatuts, a formalitzar-se, i que ara se mos presenta amb una iniciativa que incideix en un dels temes més punyents del moment. I m'explicaré. Han de celebrar un taller, unes converses a través de, ja ho sabeu, d'aquest format de ses trobades digitals, amb un lema, Maraba, i se tracta d'una introducció formativa per professionals que fan feina en sa intervenció socioeducativa amb infància i adolescència migrant no acompanyada. Sí, estan parlant de menes i estan parlant de tractar-ho des de el que serien propostes en positiu. Deixarem que mos expliquin qui són i què proposen. Però abans de res anem a fer una cosa. Vos informam d'una notícia de caràcter estatal, i és que el Comitè Espanyol de Representant de Persones amb Discapacitat, el CERMI, ja ho sabeu, és una font habitual de moltes notícies que mos n'agrada fer-mos ressò en aquest programa, i del CERMI i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies s'han reunit per establir línies de treball conjuntes amb l'objectiu que la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat cali en la política local. Com se farà això? Quina és aquesta convenció? Què dicta i de quina manera tot això se pot reflectir a la política municipal? Ho comentarem amb una persona que també mos acompanya amb freqüència en el programa, és en Jesús Martín Blanco, delegat de Drets Humans del CERMI. Jesús, buenos días, ¿cómo estás?
Eren històries reals.
No el tenim connectat en Jesús, me comenten ara, perdoneu, pensava que sí que estava comentat, connectat. Ara continuarem en l'entrevista.
En el meu carrer estem sent breu. Meu carrer, aquí estem 3 anys, en el meu carrer, podria tornar.
I ara sí, vos explico cosetes des directe, perdoneu, pensava que en Jesús estava connectat, no és així. Sembla que tenim problemes en la connexió i farem una cosa. Si ara, amb una provatura més, no mos agafa el telèfon, passarem en el tema següent. Parlarem d'aquest dia mundial de la lluita, de l'acció contra la sida.
Aquells anys no tornaran, però el record serà ben viu, ningú el podrà esborrar. Els somriures destentats, les bombolles de sabó i els genolls sempre pelats. En el meu carrer sempre anava bé. En el meu carrer estem sent breu. En el meu carrer aquí estem 3 anys.
Ara pareix que sí que podran parlar amb en Jesús, perdoneu, són temes que passen, com us deia, en directe. Simplement informar-vos que mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració que ha tingut aquest dijous, vos ho recordam, el que se vol fer és enfortir el que és l'aplicació d'aquesta Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat en l'àmbit municipal. Ara sí que podem parlar amb en Jesús. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bon dia, muy bien, ¿vosotros?
Bien, también. Contentos de escucharte de nuevo, Jesús.
Dale, me alegro, igualmente.
¿Qué tal por Madrid? ¿Llueve o no llueve?
Pues la verdad es que ha estado lloviendo y hoy está el día ahí un poco gris. Estamos teniendo un invierno muy suave, pero lluvioso, con lo cual, bueno, por lo menos podemos hacer planes al exterior.
Muy bien. Jesús, oye, cuando hablamos de esta voluntad de impulsar lo que es políticas municipales que tengan en cuenta esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, antes de nada, ¿eso responde a unas carencias? ¿Algo que no se está haciendo que debería hacerse?
Por supuesto. O sea, el tema es que los tratados de derechos humanos, no solo esta convención, se ven como algo muy lejano y no se ven como algo de Naciones Unidas y no se ven que deben, que son leyes, que son leyes de todo el Estado y que deben compeler a todos los niveles de las administraciones. Entonces, bueno, pues hay que impulsar todo tipo de iniciativas para, bueno, pues para que las administraciones públicas, desde el gobierno de España, las comunidades autónomas, los consells, las diputaciones y los ayuntamientos, pues se pongan las pilas, pues para, bueno, pues para hacer cumplir estos tratados y para que las políticas públicas que se emprendan desde todos los niveles de la administración, también en la administración provincial y local, pues se acomoden a los principios de estos tratados de derechos humanos.
Jesús, ¿y eso quiere decir que a nivel municipal eso se ha venido descuidando más que en otros ámbitos de la administración?
Sí, por supuesto. Si es que todavía en el ámbito estatal estamos en déficits muy importantes. A medida que vamos bajando pues a esferas territoriales o a esferas municipales, pues si le hablas de la Convención de la Discapacidad, no sé si hay alcaldes y alcaldesas que lo van a conocer, y nos estamos encontrando también con asambleas, parlamentos territoriales que tampoco toman conciencia de que las leyes que salen de estos parlamentos, vinculadas o no a la discapacidad, pues tienen que acomodarse a estos preceptos.
De acuerdo. Para poner un ejemplo práctico, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones puede venir a resolver?
Pues, por ejemplo, una ordenanza de movilidad de un ayuntamiento. Pues una ordenanza de movilidad, pues hay que concebirla en base a principios de accesibilidad universal, pues para que las personas con discapacidad pues estén presentes y no encuentren barreras en esa política pública. Nos estamos encontrando ahora con situaciones vinculadas a los patinetes. Bueno, pues hay un nuevo elemento en la movilidad personal y, bueno, pues no se tiene en cuenta pues que hay personas ciegas o personas mayores o personas en silla de ruedas que van por las aceras, y esos elementos de nuevos de movilidad, los patinetes, bicicletas y demás, pues se aparcan en cualquier sitio, por lo menos en Madrid, no sé cómo será ahí en Mallorca, sí, sí, o en Baleares. Y claro, dificultan la movilidad de estas personas y provocan incluso, bueno, accidentes. Hemos tenido muchas personas ciegas que se han caído porque dejan el patinete pues aparcado en cualquier espacio. O, por ejemplo, las políticas de vivienda que se emprenden también desde los ayuntamientos, pues deben ser sensibles y deben estar alineadas con esta convención, en base, bueno, pues a que el parque de viviendas públicas que ponen en marcha muchas veces los ayuntamientos, pues reservar X número de vivienda para viviendas accesibles para, bueno, para personas con discapacidad, etcétera.
De acuerdo. Ahí tenemos este acuerdo, este convenio de colaboración, ¿no?, entre el CERMI y la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Cómo se pasa del acuerdo a la práctica? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Pues, en principio, bueno, era importante suscribir esta alianza con la CEMP, pues por todo el potencial de capilaridad que tiene. Nosotros somos una entidad estatal y la CEMP también lo es. Entonces, nosotros llegamos a todas las organizaciones de la discapacidad del Estado español y ellos llegan a todas las diputaciones, consells y ayuntamientos, con lo cual esa función de capilaridad era muy importante. Entonces, vamos a acometer diferentes iniciativas. En un principio, desde hacer una guía, documentos para que los ayuntamientos sepan cómo deben trabajar la convención en sus ordenanzas municipales, en sus políticas públicas, hacer también jornadas, encuentros, para una cuestión muy importante, para que las listas municipales pues tengan en cuenta a las personas con discapacidad como representantes políticos.
Sí, de acuerdo, de
Porque
acuerdo.
Ahora tenemos muy pocos concejales, muy pocas concejalas, alcaldesas y alcaldes con discapacidad, con lo cual, bueno, pues vamos a empezar ahora a poner el foco en una cuestión más de base para luego ir ya y haciendo cosas concretas con ayuntamientos concretos.
De acuerdo. Pues mira, Jesús, planteado lo que nos acabas de exponer y sabiendo que la línea es esa, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver cómo eso llega a los ayuntamientos de aquí, de las Islas Baleares, a ver cómo lo empiezan a aplicar. Y nos
Perfecto.
Informaremos.
Bueno, darnos un poco de tiempo.
Sí, claro.
Porque bueno, es que el convenio lo hemos firmado.
Es muy reciente.
Sí, sí, lo hemos firmado, bueno, pues esta semana. Y bueno, pues empezaremos a trabajar ya ahora en 2021, pues con esos trabajos que te estoy comentando. Y luego, bueno, para nosotros pues es muy importante nuestras delegaciones territoriales, los termis autonómicos. Ahí sí. Tenemos uno, el Termi Baleares. Y bueno, pues a través de esos termis también serán, bueno, pues herramientas que nos ayudarán, bueno, pues a trabajar, bueno, con en vuestro caso, con los consells y con los ayuntamientos de Baleares.
Sí, eso te decía que lo vamos a ir siguiendo porque hay una cosa que es manifiesta. Y simplemente basta darse un paseo por ahí, ¿no? Y es que aquí tenemos pues un nivel de accesibilidad, en este caso me refiero a movilidad, ya sabemos que la accesibilidad es un concepto muy amplio, ¿no? Hablamos de accesibilidad universal, incluye personas ciegas, sordas, etcétera, pero en tanto lo que sería lo que es muy visible, ¿no? Lo que son la accesibilidad, por ejemplo, en silla de ruedas, en lo que son fuera de las capitales. Aquí hay muchísimas carencias en lo que se
llama
los pueblos.
Conozco bien las islas, o sea, y bueno, pues yo suelo ir mucho a Formentera, cuando voy a Formentera, pues bueno, pues ahí veo, es una isla que es un paisaje natural maravilloso, pero se pueden acometer, bueno, pues para ir a Cecilletes o para ir yo a Cala Gaona, alguna de estas, pues una persona en silla de ruedas, pues lo tiene bastante complejo.
Tienes buen gusto, Jesús.
Hombre, claro.
Oye, gracias por este rato, por levantarte siempre prontito con nosotros.
Sí, bueno, claro.
Y venga, y un abrazo. Y que
un abrazo muy grande para vosotros y cuidaros mucho.
Venga, hasta pronto.
Hasta luego. Chao. Adiós.
Flors en el desert, un conjunt d'individus.
TV3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
Si pateixes o coneixes una situació de violència de gènere, has de saber que et fem costat. Si vius a Palma, disposes d'un servei d'atenció integral a la violència de gènere. El telèfon 971-227-400 i d'un servei d'acolliment residencial. Et fem costat.
Ajuntament de Palma.
Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i als telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
Conta la llegenda que Orfeu va mirar cap enrere i va fer que la seva estimada Eurídice tornàs a l'infern. Nosaltres no volem només mirar cap enrere, sinó que també volem tenir mirades cap al present. Un ventall enorme del que representa la música clàssica, des dels nostres dies fins al passat, fins a l'edat mitjana, si fa falta. Cada diumenge, a les 10 del vespre, La Ruta d'Orfeu. Tota la música clàssica a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és integració.
Flors en el desert. Un món multicolor.
El món no sabia que era tan gran. El món no sabia...
Dia 1 de desembre, sí, el proper dimarts se celebra el Dia Internacional d'Acció contra la Sida. Per això, aquesta setmana han contactat amb en Joan Lluís Llull. Ell és el president d'ALAS, Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears, i abans d'entrar en matèria, mos heu de deixar que mos ubiquem en el lloc des del qual mos ha xerrat, perquè la veritat, m'esperava trobar-lo molt de llocs, però en aquest no. Mireu lo que mos ha dit.
Estic al monestir Sen, a la frontera entre Alemanya i França, una regió que es diu Alsàcia, i en aquest monestir principalment hi ha francesos i alemanys, i qualcú que no és francès ni alemany, com jo. Ens dedicam a la meditació sent i aprofundir en la cultura budista. Normalment hauria d'haver estat a Mallorca, com estic cada any, per dia 1 de desembre. Però les circumstàncies m'han fet quedar aquí, degut al confinament que ha hagut a França, i m'he quedat més temps en aquest monestir, que és com un petit racó japonès al cor d'Europa.
I de ja ho veus, des d'aquell lloc tan singular mos arriben els comentaris d'en Joan Lluís sobre aquest dia 1 de desembre, Dia Internacional de l'Acció contra la Sida, com vos deia, que se celebra en aquest context de pandèmia. No serà com els altres anys, hi ha actes que se faran i d'altres que no, però la intenció és que el record de les víctimes de la sida sigui vigent i que els missatges adreçats a la prevenció i adopció de mesures sanitàries se facin sentir.
Normalment cada any centrem la nostra principal activitat a una gala que feim al Teatre Xerx Fortesa. Però aquest any no està possible degut a la pandèmia. Llavors, això no ens ha fet de frenar i participam a activitats, participam, per exemple, a una taula rodona a Eivissa, participarem a la celebració del floc vermell a l'Ajuntament de Palma, a la il·luminació en vermell del castell de Baibà i farem altres entrevistes per diversos medis. La qüestió és que la nostra veu arribi.
Yes, I understand that every life must be end. Anem a fer una miqueta d'història, perquè això hi ha persones que ho varen viure molt intensament i a d'altres, els millennials, no? Potser tot això vols viure una miqueta més de nou, no ho sé. La primera vegada que se va celebrar el Dia Mundial de Lluita contra la Sida va ser l'any 1988, i des d'aquesta data el virus ha matat a més de 25 milions de persones a tot el món, el que suposa una de les epidèmies més destructives de la història. En general, se tendeix a pensar que VIH i SIDA són el mateix, quan en realitat no sempre els portadors de VIH acaben patint la SIDA, ja que si el pacient se somet a en el moment que toca, en el tractament adequat, pot mantenir el virus controlat i evitar que se desencadeni. Molt de pacients que han estat diagnosticats de VIH, de fet, no han arribat a contraure la sida. Aquestes persones són capaces de passar anys amb el virus en el seu cos, però sense arribar a un deteriorament greu del sistema immune que posi en perill la seva vida. D'aquí la importància, precisament, d'un diagnòstic oportú, per després ser sotmès en el degut tractament. El VIH és el causant de que les cèl·lules CD4, els glòbuls blancs, i encarregades de defensar el cos de les infeccions, vagin desapareixent, cosa que acaba per danyar de forma progressiva els sistemes i òrgans, provocant quadres greus i, inclusivament, la mort. I va ser l'any 1983 quan se començaren a detectar els primers casos de sida a Balears. Eren persones sentenciades a mort, literalment, destinades a ser rebutjades socialment o a malviure en silenci els darrers dies que els quedaven. Això vos deia que hi ha persones que ho han viscut molt intensament, perquè teníem amics, amigues, que varen morir i els varen veure morir sense remei mèdic, no? En aquest decorat, l'any 1987, ALES es va formalitzar com a associació, amb aquest nom, Associació Ciutadana de Lluita contra la Sida de Palma de Mallorca. I a partir de l'any 1988, el Dia Mundial de Lluita contra la Sida se va convertir en un dels dies de la salut més reconeguts. El 2011 se va canviar el nom a Dia Internacional de Lluita contra la Sida. Bé, perdoneu, aquest és el que se va descartar, aquest de lluita contra la Sida, i se va incorporar el Dia Internacional d'Acció contra la Sida per considerar que la paraula lluita tenia una connotació bel·licista. I en Joan Lluís, com podeu intuir, és un... Bé, intuir, tal vegada passaveu, si podeu intuir que ja té una edat, idò és un dels supervivents que veia com altres persones infectades anaven morint en el seu entorn, i ella en va poder escapar. Va ser l'any 1996 quan va arribar a Espanya el tractament antiretroviral de gran activitat, Targa, són les sigles, i la taxa de mortalitat se va reduir dràsticament, però en Joan Lluís li va anar de ben poc.
Aquí a les Illes i en general a tota Europa s'apliquen els darrers medicaments i els més avançats i té un efecte, si s'aplica bé i en la immensa majoria de casos, pues, de controlar el virus, que se pot arribar a situació com puc estar jo mateix, que és intransmissible, indetectable. Vull dir, quan un té el virus com el tenc jo mateix, indetectable, vull dir que encara que m'hi posés, pues, no seria transmissible. A llarg termini, quin resultat donen? Bueno, jo estic a la franja d'edat dels que duim més anys en tractament, duc uns 30 anys, bueno, al principi no hi havia tractament i vaig sobreviure perquè vaig tenir aquesta sort, però en principi sí, són 63 anys, i sí, al principi en la medicació, que quan va començar la medicació vaig tenir efectes secundaris molt adversos. Ara mateix, pues, ho tenc bastant controlat i no tenc uns efectes secundaris molt grans o molt visibles. La situació sanitària actual és que és una infecció de caire crònic que se pot mantenir en el temps, que se pot dur una vida normal mantenint-se la medicació adequada. La medicació sí pot tenir qualque efecte secundari. Vol dir això que donen igual infectar-se? Amb absolut. I quines són les vies principals de transmissió? Doncs les vies principals de transmissió són sexuals, tant d'homes que tenen sexe amb homes, com la transmissió entre homes i dones. Les altres vies de transmissió, per exemple, a través de les agulles o a través de la transmissió vertical de mare a fill, actualment són bastant minoritàries. La darrera que he dit de mare a fill és de res casos, 4 casos de l'any 2010, però de llavors ençà no n'hi ha hagut cap.
Mireu quina gran evolució que s'ha produït arran del que és tot s'abans mèdic, no? I també el que ha estat la implicació de moltes parts. D'això en parlarem situats a l'any 2020. I és que la pandèmia mundial de la Covid-19, si una cosa ha posat de manifest és com les pandèmies fan trontollar la nostra forma de viure i com la salut està lligada amb altres problemes fonamentals, com els drets humans, la igualtat de gènere, el creixement econòmic i la protecció social. Per això, el lema de l'any 2020, per el Dia Mundial contra la SIDA, o el Dia Mundial, mira, abans ho deien, que s'havia canviat el nom, d'Acció contra la SIDA, és Solidaritat Mundial, Responsabilitat Compartida. Possiblement aquest lema val tant per la SIDA com per la Covid, en tant que fa una apel·lació a allò que té de comunitari, tant pel que pateix la comunitat, diguem, a nivell mèdic, com per recursos que té aquesta comunitat.
Aquesta pandèmia s'ha ensenyat la importància de tenir una sanitat pública, universal, i a més que ha de ser gratuïta en el seu ús. Una sanitat que arribi a tothom amb una bona estructura de primària, de salut comunitària, amb un bon funcionament dels hospitals, en definitiva, una salut per tothom. I completament s'ha vist clar que la sanitat privada no serveix per res. Les administracions, la ciutadania, té que votar i té que recolzar completament la sanitat pública. L'altre no serveix. El que serveix és la sanitat pública.
Juntes sota el mateix paraigua.
Una sanitat pública, com diu en Joan Lluís, crucial, fonamental, però també una sanitat pública a la qual se li poden fer demandes, reclamacions. I què li demana l'Associació de Lluita Antisida de Balears en aquesta sanitat pública quant a millorar en la prevenció del VIH, de la SIDA?
Tot el que és implementació de la PrEP, pues, posar-la en marxa. Què és la PrEP? És la profilaxis preexposició. És una medicació que se pot prendre abans de tenir relacions sexuals de risc per tal de no infectar-se del VIH. És a l'abast de tota la població? En principi sí, però està dedicada a persones en situació de risc i no seria d'una administració lliure, sinó que hauria que passar per uns protocols de psicòleg i de metges, pues, per saber qui és susceptible de rebre aquesta medicació o no, per les raons que s'estableixi. I això l'haurien de fer ALAS en conjunt amb el que se diu el CAIDS, Centre d'Atenció a Infecció de Transmissió Sexual. I estem xerrant de fa temps amb això, però encara no s'ha posat en marxa, principalment degut a que ara estan totes les forces de l'administració concentrades amb el Covid. Escolta, que nosaltres també diuen aquí que no tan sols hi ha Covid, que hi ha altres malalties, que el VIH i les malalties de transmissió sexual encara existeixen. Hem de fer el que teníem xerrat que havíem de fer abans que hi hagués aquesta pandèmia.
Idò, ja ho veus, això és el que mos ha explicat aquesta setmana en Joan Lluís Llull des d'aquest monestir zen d'Alsàcia, i és recordar-vos que malgrat la pèrdua de letalitat de la sida continua en la seva feina ales, feina de prevenció des de IACSIDA, l'atenció, assessorament i recolzament de persones afectades pel virus per tal d'ajudar-les a millorar la seva qualitat de vida. I vos en donarem les senyes per si és el vostre interès. Els trobareu físicament en el carrer General Riera número 3, segona de Palma, i també hi podeu contactar a través del següent telèfon: 680-73-0303, repetiré, 680-73-0303, i també els podeu visitar en el seu lloc web, cercau Ales Balears, tot d'una vos apareixerà, però vos ho donaré així exactament per si de cas, https://, ja sabeu, aquelles que són com a Sant Revés, ales-balears.com, aquí els trobareu. I de, ja ho sabeu, dia 1 se celebra aquest Dia Mundial d'Acció contra la Sida, en aquest context tan, tan singular. Fem una pausa i el que fem és anar a un lloc que sempre s'hi està bé, una granja escola que se diu Jovent.
Flors en el desert, David Oliver, IB3 Ràdio.
Si deixes els trastos al carrer sense respectar el dia i l'hora de recollida, embrutes Palma. Com pots saber quin dia toca al teu barri? Accedeix a l'apartat de recollida al web amalla.es o al QR que trobaràs els contenidors. Introdueix el teu carrer i sabràs quin dia et correspon. Sempre entre les 8 i les 10 del vespre. Els trastos, el dia que toca, a l'hora que toca. Palma és ca teva. Cuida-la.
Ajuntament de Palma.
Avui, a les 12 del matí, Palma Futsal, Llevant. El partidàs de la jornada. El conjunt d'Antonio Vadillo visita el líder de la competició i intentarà tornar al camí de la victòria. No et perdis, a més, el seguiment de tots els partits dels quatre representants balears a la segona divisió B. T'esperam.
Al darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dilluns, a partir de les 11, entrevistam Joan Viver, coordinador de l'Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem. És l'escola que...
Flors en el desert. Persones que ho saben fer millor.
Si ens deixen somiar. L'escola que volem, que volem, que volem. Desitjos agrapats.
Anem a fer una mica de recordatori, una miqueta d'història. Això és història local, no és vera? I va ser l'any 1997 quan va néixer la Granja Escola Jovent. Estan parlant d'una cooperativa d'iniciativa social i d'un grup de monitors del grup d'esplai Jovent, amb en Tomeu Suau, el rector al capdavant, que varen iniciar aquesta aventura de restaurar una antiga possessió del polígon de Sant Castelló, amb l'objectiu de crear aquesta granja escola per infants i joves, que des de llavors va fent, va fent, va fent. I ara anem a veure de quina manera està pujant aquesta costa derivada de les restriccions d'activitat que s'apliquen a les granges d'escola. Us centrarem molt en aquest sentit arran de la situació sanitària. Per això parlam amb una de les cofundadores d'aquest projecte, na Xisca Montblanc. Xisca, bon dia.
Bon dia, David.
Com estàs?
Molt bé. Gràcies no per convidar-nos.
No vos hi heu trobat mai una cosa així, Xisca?
No.
Ningú, no?
No. La veritat que és una situació bastant extraordinària, però bé, anem fent, nosaltres d'un 22 anys i sí, hem passat per diferents clar etapes.
Amb això, Xisca, ho diré a l'audiència una mica com està plantejat. Volia parlar amb tu, però també m'agradaria que això que mos explicaràs, la gent entengués que és la realitat de les granges escoles del conjunt de les Illes Balears, perquè tothom se troba més o manco en lo mateix. El que passa és que llavors deus tenir més escena o manco escena per aguantar-ho, no? Però les granges escola, de quina manera ho havia restringit la vostra activitat Clar, és que dient també que va començar tot
sí,
això.
És un sector minoritari, és a dir, no n'hi ha moltes, i de fet cada una té unes característiques diferents. Nosaltres, per exemple, som una cooperativa que actualment som 5 socis autònoms. Clar, això ens dona una seguretat, entre cometes, de poder mantenir un poc el projecte malgrat la dificultat que ens trobem.
Ja.
Perquè això, d'aquí la importància d'un equip de feina,
sí,
i de fer costat, fer-nos costat un a l'altre.
Clar, clar.
Perquè actualment els monitors estan en el paro. No tenim equip contratat de monitors.
D'acord. Sí, és una situació molt complicada, que a més ha anat venint, no? Si haguessin de fer una mica de recapitulació de lo que ha passat des del moment en què hi va el confinament i tal, en quina situació estàveu vosaltres? Quin era el vostre dia a dia, perquè mos en fegem una idea? I què és allò que se va de deixar de fer?
I de, mira, el març de... aquest març estava molt bé, el projecte estava superbé, era dels millors moments, tant de qualitat d'activitats com de participació d'infants, l'escola de Pasco, pel gener ja teníem ple 700 places que ofertàvem per l'escola de Pasco, que la vàrem haver d'anul·lar. I el moment del projecte era un moment molt bo. Molt bo, tant a nivell d'equip d'educadors, que teníem un equip que feia molts més de 15 anys que estaven amb nosaltres. Nosaltres duíem 22 anys de recorregut, els socis cooperativistes, i era un moment molt bo. Teníem projectes nous i havíem anat fent camí. I clar, el març se va aturar tot. Tot se va aturar i nosaltres vàrem seguir mantenint les instal·lacions, animals, hortet, perquè el que pensàvem era no poden tancar.
Clar.
És a dir, els 5 socis han de continuar. I a mesura que seguint les mesures sanitàries i tots els protocols que venien des del govern, vàrem anar mantenint tot el que era cura d'animals, els autònoms.
Clar. Així que anem a per això. Això m'agradaria que ara l'audiència se fes càrrec del tema. Una cosa és tancar una botiga, evidentment hi ha molta problemàtica associada, familiar, un negoci que no funciona tal i qual, però una granja escola, encara que no estigui oberta en el públic, allà hi viuen aquests animals, no pots deixar, evidentment, d'anar-hi cada dia mengen, se'ls ha de tenir cura, etc etc. Quants animals teniu a la granja?
Molts. Tenim porcs, gallines, bé, tot tipus de viram, oques, ànecs, tenim xots, tenim cabres, tenim un asa...
Això és una gran família, xis.
Una vaca, sí.
Vale.
Som tres cavalls. És a dir,
tres cavalls?
Sí, tenim molt d'animals.
Això ha anat creixent, eh?
Sí.
Escolta, més o manco teniu quantificat això que suposa a nivell de despesa...
No, ara exactament en números no t'ho puc quantificar, perquè nosaltres també tenim sembrant cibada, ordi, també aprofitam, però a nivell de pienso i hores, perquè no és només l'alimentació, hem de pensar que és la neteja d'estables, llevar herba, sort, tenim un hortet ecològic i tenim diferents espais verds, arbres, ullastres, verdisses, camins que s'han de netejar... No pot deixar una possessió com la granja escola està situada a l'antiga possessió de Sant Moll.
Sí.
I està allà situat i són unes cases grans i si se tanquen 4 mesos o 3 mesos, això no pot.
Clar, clar. Sí, ara ho comentava en la Xisca, pas que no conegueu la granja escola jovent, doncs heu de situar si... teniu possibilitat de passar-hi anant en el polígon de Son Castelló, en aquest cas de Palma, mos situem a Palma, no? I mentre a l'esquerra, si vas de Palma cap a Sant Dioteria, a la carretera ve de Bunyola, no? Seria? Per
sí, agafar. Sí, carretera ve de Bunyola.
A l'esquerra te queda un polígon i a la dreta te queda una granja.
Sí, estem enfront entre autopista i polígon Sant Castelló.
Representau com els dos pols, no?, de formes de vida en aquesta illa. Val, amb aquest sentit, 22 anys.
Sí.
Com ho duis, Xisca? Això cansa, això esgota, això te buida, allò d'en Guardiola, jo me n'he d'anar perquè si no mos faran mal.
Home, ara vist així en perspectiva, nosaltres, si duim allà els 5 socis 22 anys, us podeu imaginar que és perquè ens agrada. Agota, sí, agota, no diríem que no són moltes hores, és a dir, però si t'agrada la feina i poses il·lusió, i vas agafant coratge sí. per continuar. Nosaltres hem passat moments crítics del projecte perquè som una cooperativa d'iniciativa social, som privats, però no volem enriquir-nos d'un del projecte, sinó sempre miram un poquet quin beneficis el nostre projecte pot aportar en els infants, a la gent gran. Tenim un projecte molt guapo amb predins i predines, que ara no ho podem fer, i és un poc que la gent passi gust d'estar a la granja, disfruti de les activitats i s'endugui una sensació de que podem fer coses i que hem de seguir caminant i que la natura és important i que cuidar el nostre redolet. Nosaltres, per exemple, ara l'altre dia vaig veure una foto de l'any 1968
sí.
que hi ha el Café Rico i,
sí.
i hi ha les cases
de Café Rico que sí. teniu a davant
sí. Hi ha les sí. cases de Sant Moll i quan vaig veure les cases allà enmig, que és ara com està la granja, envoltades de malers i tot el que hi ha ara
sí.
Posa la pell de gallina, perquè han sembrat més de 200 arbres.
Per tant, tenim, podem dir que vosaltres heu fet proliferar la natura en el context del polígon de Sant Castell,
sí,
quasi res.
Sí, la veritat que sí.
Sí, que bé, no?
Sí, estem sí. contents d'això. Ara, fàcil, no està fàcil.
Anem a parlar, ja sé que ho esteu passant magre, que la situació és complicada, llavors comentarem, però, de quina manera tot això ho esteu gestionant i manteniu la activitat. Però així que, mira, la setmana passada vàrem fer un recorregut per el Mercat Social, la Fira del Mercat Social de Mallorca, en la qual se presenten iniciatives d'economia social. Bueno, en el final, com tot, ha estat una fira un poc diferent. Hi ha hagut molta acció a través de lo telemàtic, no? I després hi ha hagut un dia, una jornada en la qual les persones han pogut anar a contractar serveis d'aquesta Fira del Mercat Social. A un moment donat vàrem parlar de la cooperativa com a fórmula, no? Per sí. muntar un negoci, per crear-te una feina.
Sí.
La fórmula cooperativa d'iniciativa social, quines fortaleses vos dona per aguantar situacions com ses d'ara?
Jo crec que és la fortalesa de que és un equip de persones, no és una persona tota sola que té uns empleats, sinó que nosaltres som, de fet, quan hi ha els empleats, els monitors, nosaltres formem part de l'equip, els 5 socis. Una de les sòcies és la cuinera,
sí.
I no és una fórmula que hi hagi un cap que dirigeixi, sinó que és tot molt paral·lel, és a dir, anem tots a una.
D'acord.
Això, per exemple, nosaltres hem passat per moments complicats, que qualcú de nosaltres, per exemple, va estar malalt, molt de temps, i el fet de ser una cooperativa fa que tots puguen continuar, perquè ens donen la mà, i ara en aquests moments, quan va passar la del Covid, si li hagués passat a un empresari, ell tot sol ho hagués passat malament.
Clar.
Nosaltres vàrem poder tots cinc un poquet donar-nos una mà i intentar dur endavant, i no el mateix duró, són 5 socis, però si fóssim 7 millor. Sí que és important que a vegades, no per ser més gent, tinguis més garanties de continuar. És molt important dur-se bé.
Clar.
I arribar a un nivell d'enteniment i de responsabilitat, que això és difícil. Jo crec que això se guanya amb els anys de camí junts, perquè nosaltres confiem un en l'altre i cadascú ja té unes tasques assignades que jo no dubt de la feina d'un dels meus socis, ni ell de la meva, i tots anem un poc a una amb l'objectiu de mantenir el que són les activitats i el projecte de la Granja Escola Jovent.
Val, aquí hi ha la necessitat de tenir habilitats socials.
Sí.
Com se gestiona l'equip perquè allò no rebenti? El que me puguis explicar.
Mira, és complicat. Hem passat per rebentar.
Són 22 anys.
Són 22 anys, és a dir, s'han de xerrar moltes coses, s'ha de posar tot damunt la taula. És important no guardar-te res, és a dir, compartir sentiments, sensacions, emocions, compartir estat d'ànim. Això ho cuidàvem molt en el principi, ara ja no tant, perquè només mirar-nos el dematí quan arribem, per bon ja, dia ja sabem
ja com estem.
Com està, i sí que és vera que deixar de banda, és a dir, la part egoista, És a dir, tu estàs en el projecte o en aquest tren perquè t'agrada i tots estem en aquest tren per lo mateix, és a dir, s'aparta un pot de jo no estic aquí perquè ni pot sou, ni perquè és una feina còmoda, ni perquè bé, s'aparta aquesta més de...
Sí. Sí, sí. Però recordant que estan parlant amb Xisca Montblanc, que ella és una de les cofundadores de la cooperativa Granja Escola Jovent, els trobareu en el polígon de Son Castelló, a les cases de Son Moll, i estan parlant de moltes coses que tenen a veure amb precisament de quina manera continuen amb un context complicat des d'aquesta pandèmia en la qual la seva activitat s'ha vist restringida per les limitacions que s'han dictaminat, no? Xisca, se vos posen més restriccions per l'activitat a vosaltres que a les escoles. Com s'entén això? Anem a explicar el que no podeu fer.
Nosaltres hem fet un protocol per poder assumir grups escolars i tenim feim les activitats respectant els grups bimboia de les aules.
I podeu fer exactament el que fèieu amb aquestes...
Sí, és a dir, molt menys de tenir 80 infants cada dia, que és la nostra capacitat, 70-80, en tenim 20. Dues aules bimboia, potser una aula bimboia és de 17, una de 15, depèn, màxim 30, en aquests moments. Després, quan puguem contratar l'equip de monitors, que ara estan en esparo, són fixos discontinus, i estan en esparo, perquè no han pogut anar a un ERTO, perquè en l'estiu farem feina. Clar, això és un altre, ara les ajudes ja no són les mateixes que quan hi havia estat d'alarma. I nosaltres vàrem decidir, com que per cobrar ajuda havíem de tancar, continuar per els motius aquests que t'he comentat, de que s'ha de mantenir la neteja, el manteniment de la finca, i també per poder donar un servei als infants que puguin participar, malgrat siguin menys, poder fer. D'aquí l'importància de ser un equip.
Clar. Perquè... Amb això, Xisca, orienta'm, i això t'ho dic des de notícies que m'han arribat diverses, però també de fa uns mesos, no? I no sé com han anat evolucionant. Val, jo m'he trobat en granges escoles que me deien, mira, és que nosaltres, precisament, quan és hivern, perquè en estiu, varen fer l'escola d'estiu en les restriccions que hi va haver, grups més petits, etc. No? Però deien, de cara en el que serà tardor, el que vendrà a l'hivern, mos han restringit les visites, que són com a visites extraescolars, bé, o activitats extraescolars que fan les escoles, no? Clar, això els hi llevava quasi la majoria d'activitats que ells poden fer, per no dir totes, no? Les que jo me varen comentar el tema. En aquest sentit, com funcionau vosaltres? És a dir, el que és el gruix d'activitats que vosaltres podeu fer amb escolars, quines són amb un event normal, amb un curs normal, i actualment podeu fer el mateix però simplement restringint el nombre de persones?
El que feim nosaltres és respectar el grup bimboia de classe. Poden venir, venen dues aules bimboia, no comparteixen espai, ni interior ni exterior, en cap moment durant la visita a la granja. Fan totes les activitats d'animals, hortet, taller de cuina. Aquest mes de novembre hem tingut el Col·legi Públic Miquel Porcel, que ha vengut tota l'escola. Cada dia han vengut dues aules bimboia. Venien a peu, clar, com que estan a prop, venien a peu. Els infants han disfrutat perquè han sortit de l'escola, han pogut veure sortet, els animals, han colcat a cavall. I... clar, hem anat fent. No mos han anul·lat les reserves que teníem confirmades de fa temps. No hem tingut cap anul·lació, però sí que mos anirem adaptant a totes les mesures i els protocols sanitaris que se vagin posant.
D'acord.
Que el govern dictamini.
De tota manera, si venen mancoins, també teniu manco ingressos?
Clar,
i aquí ve...
Ara hem fet un altre préstec. Sí. Ja tenim... Sí. Sí. Ara divendres...
Un altre préstec. Se van acumulant.
Se van acumulant, perquè l'estiu no està rentable. L'estiu, l'escola d'estiu, la fèrem per la gran demanda que hi va haver de les famílies i per la necessitat que suposava, però no ha estat una escola d'estiu com altres anys.
Clar, escolta, ja sé que això ara tampoc vull aquí ficar dins la nafra, però per fer-me's una idea, veniu d'aquesta situació de crisi,
Sí.
Aneu demanant préstecs. Quant de temps, si les coses se normalitzen, necessitareu? Sé que és una estimació que ara no la pots fer de forma exacta, però funcionant a règim normal, quant de temps necessiteu per tornar a estar bé?
David, això és molt complicat.
Es mal de fer descriure la cara que ha posat Metgis en aquell moment.
L'escenari ara és molt incert, no sabem com anirà el segon trimestre, no sabem. Demanda n'hi ha, però clar, estem hi ha colònies, moltes escoles que han reservat per venir a dormir, segurament les colònies no se podran fer. Tant de bo poguessin fer escola de Pasco o qualque activitat per Nadal, però ara vàrem fer una activitat aquest mes de novembre, dels dissabtes, una activitat de temps lliure puntual, dels 4 dissabtes de novembre, però tinguérem dos grupets de 15 infants. No poden tenir un volum de 100 ni de 80, malgrat que la granja sigui gran, hem de tenir en compte que ara venen els mesos de fred, que no pots estar com en l'estiu a de fora, espai lliure, i tot això haurem d'anar veient, David.
Clar, escolta, però sí que hi ha una cosa que continua, i això sí que m'agradaria que en féssim una menció, perquè crec que, bueno, és una activitat que té un valor afegit, que és Caixa Uva, un programa, no?, que és finançat per la Caixa i que és adreçat a infants amb necessitats especials. No?
Sí, és per aules específiques d'aules ASCE o de centres d'educació especial.
Què és aquest programa?
Mira,
quan va néixer?
Mira, el projecte inicialment es deia Projecte AUBA. Va néixer l'any 2008 perquè, bé, nosaltres sempre que venien grups de màter o d'espace o de Pinyol Vermell, d'excursió, com una excursió d'un dia durant el curs, les educadores i les tutores sempre comentaven aspectes dels alumnes.
Sí.
Ai, aquest nin, ai, ha rigut d'una manera especial, ha fet aquest so... Bé, sempre se sorprenien de com reaccionaven els infants a l'entorn de la granja escola.
Clar, és que es pot entendre.
Per el contacte amb els animals.
Que tenen, clar.
I aquest projecte va néixer per això, és a dir, oferir el recurs de la granja escola en aquestes aules, en aquests infants, perquè puguin venir ser com una segona escola.
Sí.
Que no vagin a un lloc nou, que no, desconegut, sinó que vagin a la granja cada 15 dies, cada 3 setmanes, cada mes, en funció de les seves possibilitats, i amb les tutores anar treballant un programa molt individualitzat, molt específic de cada alumne. Perquè nosaltres sempre, des de que obrirem, tant a l'escola d'estiu, a tota la activitat que ofertam, nosaltres apuntam infants. No posam etiquetes. S'apunta na Maria,
val,
o s'apunta na Joana, na Júlia, na Marina, na Aina. No s'apunta un infant amb unes característiques, perquè cada infant és diferent.
Clar.
Tots són diferents. Tots som... I nosaltres tractem així en els nins.
El que passa és que aquí tenim precisament un col·lectiu molt afectat, no?, per aquesta situació de pandèmia. Quines possibilitats heu tingut per continuar fent feina amb màter, etcètera?
Mira,
aquí el desgrupombolla s'ha d'estremar molt.
S'ha hagut de reorganitzar, participarà en les aules ASCE d'ASNIMO, de diferents centres de Sagrat Cor, de Corpus Christi, de La Salle, de Santa Mònica, i l'aula UECO del Col·legi i el Liceu.
Val, d'acord.
I les altres estan en funció un poquet de com evolucioni la situació, perquè són infants un poc més vulnerables i el centre ha decidit no fer sortides. Però sí que han pogut continuar amb el projecte perquè participen altres aules, que ha anat bé perquè per qüestió d'aules bimbolla no podien compartir espai en el seu centre amb altres aules, i els anirà bé sortir un poquet i els hi donarà un pot d'espai venir a participar d'aquestes activitats.
Clar. Val, Xisca, ara imagina que hi ha gent que mos està escoltant que coneix la granja escola, que ja ha vengut en altres ocasions, no? I no sap que si pot venir, a què pot venir, etc. Ja des d'un punt de vista fora de el que seria l'escola, no? Aquestes activitats que feis, com per exemple el que deies, no? L'escola de... o les activitats de Pasco, etcètera,
sí.
No? Com vos poden seguir? Com poden saber el que fareu i què sabeu vosaltres que podreu fer i que no?
Bé, en aquest moment el que podrem fer i el que no és un poc incert. Esperem que la cosa vagi millorant. Sí que intentarem ofertar activitat per infants, lúdiques, a lo millor per Nadal, Pasco, i seguir mantenint les activitats de curs escolar, però però clar, és complicat, escola d'estiu i després tal volta en, segons la situació, activitat per famílies també feim, però això no ho hem organitzat perquè ho anirem fent molt a curt plaç, és a dir, ho organitzarem en funció de com vagi la situació sanitària, perquè el primer és la seguretat de tots i, i fer-ho el millor possible.
I de Xisca, que vagi molt bé, i només una curiositat, quin és l'animal que menja més?
Bueno, tots mengem molt, la vaca, els mamífers, però...
I els cavalls, també.
En tòfol, també.
Qui és en tòfol?
S'asa. S'asa.
En tòfol, aquí.
En tòfol, també menja molt.
Va bo, en tòfol.
Va bo. A més, tot el que feim agricultura ecològica, totes les males herbes, tot el que coïn de sol...
Tot això serà d'un tòfol.
I a l'estiu, les restes de menjar de nins i de més... També, també. Esports, també, David.
Esports, clar, clar. No tenen manies.
No.
I de Xisca, gràcies i sort.
Gràcies, David.
I donem pas als companys del butlletí informatiu i després tornem. Vos hem de parlar de la Sin Sombrero, Sororis Causa, ja veureu, dones potents. Si cau la nit.